El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
Era un dilluns. Havia de ser un dia qualsevol en què el Congrés dels Diputats Leopoldo Calvo Sotelo se sotmetia al seu debat d'investidura i va ser un dia en què va esclatar el darrer cop d'estat de la democràcia espanyola, el famós 23F. Una jornada que avui al Cafè de la Ràdio recordarem des de l'òrbita sabadellenca. Ho farem compartint tertúlia amb el periodista Joan Brunet, que llavors era el cap de premsa de l'Ajuntament de Sabadell. Breument, Joan, molt bon dia. Com recordes aquell dia?
Bé, com una nit difícil, molt tensa. Perdona, però tinc retorn de veu. I em sento jo mateix.
Això no depèn de nosaltres. No sé si ho podem arreglar, Joan.
Doncs, en tot cas, doncs la recordo com una nit molt tensa, duríssima, perquè passaven moltes coses, hi havia moltes emocions, poca informació, perquè en aquests moments recordem que no hi havia ni mòbils, ni hi havia absolutament res. Per tant, els únics mitjans de comunicació que teníem era un parell de transistors, que seguien fonamentalment la CERT i Ràdio Nacional d'Espanya i Ràdio Sabadell, i després teníem un televisor, l'únic televisor que hi havia a l'Ajuntament, que era el que jo tenia en el meu despatx i que era el que anàvem seguint a veure el que passava, i també a través del comandament de la policia municipal, que era l'únic element estratègic d'aquella nit que teníem fora de l'Ajuntament, perquè un dels errors d'aquella nit va ser que ens tanquessin tots a l'Ajuntament per veure què passava i com evolucionava, quan el que havíem d'haver fet era constituir-nos en una unitat de crisi fora de l'Ajuntament. Però, i per tant, perquè l'Ajuntament de Sabadell és un edifici aïllat i, com suposo que anava sortint al llarg de la conversa, aquella nit van passar moltes coses. Però la tensió dintre l'Ajuntament era òbvia. Fonamentalment hi havia l'equip de govern, perquè aquest era un dia de permanent, i jo recordo, i en tot cas el Ramon podrà ratificar-ho o no, que qui vam quedar a l'Ajuntament era pràcticament els regidors de l'equip de govern i jo mateix i una persona més, però poca gent més.
Precisament saludem a l'exregidor Ramon Álvarez, aquell dia era a l'Ajuntament. Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Què recorda d'aquell dia?
Recordo van ser 18 hores de tensió, o sigui que els records són de molta tensió que hi havia al principi, d'inseguretat en una segona fase i en expectativa de qual era la sortida, ja en la tercera fase, diguem-ne. Molta tensió, en principi.
També ens acompanya el cap d'informatius de Ràdio Sabadell al febrer del 81, l'Eugeni Cabanes. Eugeni, bon dia.
Hola, molt bon dia i bona hora.
Com recordes aquell dia? Com recordes aquella jornada?
Jo crec que el Joan ho ha sintetitzat molt bé. Poca informació, no hi havia ni mòbils, ni telèfons mòbils, ni xarxes socials, que això hagués estat un motiu de mobilització important en aquells moments. I com a característiques personals, sorpresa inicialment, incredulitat davant del que estava passant, en una tercera fase, temor el que podia succeir, i després, un cop ja assumit tot, el compromís amb la feina, el periodisme, i en aquest cas la ràdio, com també ha posat en valor en Joan, la ràdio no falla mai.
Sempre hi som, eh? Si més no, així ho intentem. Ens acompanya també l'historiador Martí Marín. Martí, bon dia.
Bon dia.
Històricament, què va passar aquell dia?
Un cop d'estat que va fracassar, per anar ràpids.
Et sentim molt fluix.
Deia, hi va haver un cop d'estat que va fracassar i que va durar, com recordava el Ramon Álvarez, 18 hores, 17 i mitja, en concret.
Doncs anem a repassar exactament què va passar aquell dia. Ho fem amb aquest reportatge del Pau Duran.
A un quart de set de la tarda s'iniciava al Congrés dels Diputats de Madrid la votació per investir el candidat a la presidència del govern espanyol, Leopoldo Calvo Sotelo. A les 6 i 22 minuts, el president del Congrés, Landelino Lavilla, crida a votar el diputat socialista Manuel Núñez Encabo i la Guàrdia Civil entra a l'hemicicle. A Es tracta del tinent coronel Antonio Tejero, que acompanyat de 200 guàrdies civils disparant una quarantena de trets que no fan morts, però causen ferides a 8 diputats a causa del rebot de les bales i els impactes de trossos de vidres i escaiola. Tejero intenta reduir el vicepresident del govern, el tinent general Manuel Gutiérrez Mellado. El Ministeri de l'Interior cursa l'ordre de mantenir l'estat d'alerta als governs civils. Ràdio Sabadell va informant sobre el que ha passat a l'interior del Congrés i explica l'advertiment de reprimir les manifestacions amb violència que fa el governador general del País Basc. A quarts de 9 del vespre, unitats cuirassades de la divisió Brunete ocupen Televisió Espanyola i Ràdio Nacional d'Espanya, que deixen d'informar dels fets. 9 i 23 minuts. L'alcalde de Sabadell, Antoni Farrés, parla per la ràdio de la ciutat.
A todos los sabadellenses y especialmente a todos aquellos que durante muchísimos años hemos estado luchando para conseguir una situación de democracia y de responsabilidad y de respeto mutuo, a que de alguna manera nos mantengamos con tranquilidad, como lo está el propio ayuntamiento, pero al mismo tiempo en atenta vigilancia, siguiendo los acontecimientos.
Tranquils però atents, diu l'alcalde. Explica que el consistori segueix governant. S'ha celebrat la Comissió Municipal Permanent i està en contacte amb la Generalitat. I a l'espera de rebre'n directrius. Demana als ciutadans que continuïn la lluita per consolidar la democràcia i es compromet a seguir informant a través de la ràdio si la situació canvia.
Si en algun moment hubieran hechos que pudieran d'alguna manera afectar d'una manera directa pues, a la población de Sabadell, por supuesto que el ayuntamiento estará en sus puestos y tendrá informada la población.
A 3:15 de la nit compareix el president de la Generalitat, Jordi Pujol. Fa un repàs dels fets fins al moment. Explica que el Congrés està ocupat per la Guàrdia Civil amb els diputats a dins, però diu que la resta de l'estat hi ha tranquil·litat menys a València, on el capità general Jaime Milans del Bosch ha imposat l'estat d'excepció. Pujol deixa clar que en aquests moments la màxima autoritat és el rei Joan Carles I. I han parlat.
He parlat amb el rei, que el rei m'ha manifestat la seva plena tranquil·litat respecte a la situació i respecte al que ha de ser el resultat final d'aquests fets, que m'ha parlat del seu domini de la situació i de que l'exèrcit està efectivament amb, evidentment, aquest fet que ja he esmentat abans com a excepcional de la situació en el País Valencià, que l'exèrcit està a disposició del rei.
Ràdio Sabadell parla llavors amb periodistes que es trobaven al Congrés, que relaten l'experiència viscuda i explica notícies sobre mitjans de València vigilats per l'exèrcit. A 10:45 de la nit s'emet un comunicat de la Junta dels Caps de l'Estat Major, on manifesta que restablirà l'ordre constitucional. Diferents càrrecs del govern espanyol van fent declaracions expressant l'obediència al rei i a la Carta Magna. 1:15 de la nit, el rei Joan Carles I, vestit de capità general, es dirigeix als ciutadans.
Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Mentrestant, 113 policies militars de la Brunete amb el comandant d'infanteria Ricardo Pardo Zancada al capdavant se sumen al cop al Congrés, però Milans del Bosch coordena la retirada de les tropes de València. A les 2 de la matinada, l'alcalde Farrés torna a parlar per l'emissora. Explica que estan rebent el suport de molts ciutadans, partits i sindicats i la situació és tranquil·la. Es mostra a favor de la Constitució i la democràcia i demana mantenir-se a l'expectativa i obeir la Generalitat.
Cal, perquè la democràcia és patrimoni de tots, continuar tots els sabadellencs, tots els ciutadans amants de la pau, de la llibertat i de la democràcia, continuar amatents a l'espera dels aconteixements a fi efecte de que si en algun moment la Generalitat donés altres instruccions precises a tota Catalunya i en els seus ajuntaments, poguéssim doncs donar la resposta que la Generalitat ens demanés.
A les 3 de la matinada, Ràdio Sabadell parla amb la diputada socialista catalana Anna Balletbó, alliberada ja de l'interior del Congrés pel fet d'estar embarassada. Grups d'extrema dreta s'aproximen de bon matí al Palau del Congrés. A 11:15 comencen a entregar-se als guàrdies civils tancats. Al punt del migdia surten els diputats, membres del govern i periodistes. A 12:15, Tejero s'entrega. El cop ha acabat.
Magnífic resum que ens feia el Pau Durant de com es vivia aquell dia en clau sabadellenca. Em crida l'atenció a Joan, Ramon, a Eugeni. Com arriba la informació del que està passant? És a dir, quin és el primer input del que està passant a Madrid? Què és el que us arriba?
Bé, primer el que ens arriba és el que, a través de la cadena CERC, que és la que estava donant en directe la votació, i per tant el primer impacte que jo tinc, aquest moment ja estava a Bellaterra, a la facultat, i el primer impacte és de que, bé, que no queda ningú a dintre el hemicicle, perquè evidentment no hi ha imatges, hi ha so, i la veu del cronista, del periodista que transmetia, era cada cop més fluixa fins que l'obrien a parar. Per tant, hi havia aquesta imatge o aquest so, que és el que marca les primeres hores, que per tant és allò que em sembla que deia l'Eugeni, de que no t'ho creus, dius, no pot ser que estigui passant això, un altre cop d'estat. I automàticament, això, aquesta és, diríem, aquesta primera imatge. Després, com, a partir d'aquest moment, què passa? Doncs això, amb els transistors, seguíem el que continuava dient la CERC, Ràdio Nacional ja començava a emetre música d'aquesta indefinida, esperant a veure quins eren els moviments. Després, repeteixo també, amb Ràdio Sabadell teníem muntat un circuit especial, no per aquesta qüestió, havíem muntat ja des de l'inici del mandat, perquè des de l'Ajuntament es pogués intervenir sempre que calgués, en directe amb Ràdio Sabadell, sense usar la línia telefònica normal. Per tant, teníem una cosa que l'Eugeni el pot explicar més bé, jo em deia el previ, i l'Eugeni em deia connecta el previ, connectàvem el previ, i les intervencions que fa l'alcalde les fa des del seu despatx, amb el previ aquest,
des de l'Ajuntament,
comprometre a anar fent aquestes intervencions. Per tant, en l'espera del que anava passant, i sobretot també amb la mirada posada en el televisor i el que el Miguel Ángel Abad ens deia a través dels walkie-talkies, perquè ens va repartir 3 o 4 walkie-talkies perquè poguéssim estar connectats. Ell anava d'ambulant perquè no sabíem tampoc quina seria la reacció de la policia municipal. Ja hi havia grupuscles de persones que començaven a envoltar l'Ajuntament. Per tant,
anem-hi pas per pas, Joan, anem-hi pas per pas perquè tenim moltes coses a explicar.
I a través d'aquesta ràdio Sabadell teníem notícia dels teletips, perquè l'Ajuntament no tenia teletips.
Ramon, on eres en el moment en què entra algú i diu escolteu, hi ha hagut un cop d'estat?
Bueno, jo arribava de la clínica perquè havien tingut una filla justament el dia anterior.
Ostres!
I jo arribava de la clínica pues, a les 6:45 o 6. I per a la permanent, que era dilluns, i havia permanent a les 7:30, i sempre arribaven 3/4 d'hora abans per comentar els temes. I ja em vaig, quan vaig arribar amb el cotxe, que s'aparcava allà davant de l'Ajuntament en un pàrquing en bateria, ja havia molta gent i jo ja vaig pensar, va, esto es una altra vaga de mestres, perquè jo era regidor d'Educació, i jo pensava, ja està, una altra liada.
Ja va la lia,
No tenia ni idea, no tenia ni idea en aquell moment que podia haver sigut un cop d'estat, perquè bueno, no portava connectada la ràdio. En el mateix moment que vaig arribar i que em van dir un cop d'estat, com els mestres que havia allà, bueno, gent, un grup de ETA vestits de guàrdies civils han entrat al Congrés. Bueno, rumors, i bueno, és quan vaig enterar directament de que ja a l'entrada de l'Ajuntament, de que començaven a sortir notícies, i bàsicament el tema de la cadena SER és el que, sort d'això, sort de la ràdio, que es va mantenir una mica informats, perquè, com deien abans, em sembla que en Cabanes, ni internet, ni
no, està clar,
res de les mitjans que hi ha ara, per tant, era els transistors i els telèfons. I, per tant, l'objectiu en aquells moments era entelar-se de què passava, intentar connectar amb la Generalitat, amb altres ajuntaments, per veure quina estratègia seguir i quina informació hi havia, i comunicar al màxim a la ciutadania per veure que, bueno, perquè els telèfons anaven que bueno, trobaven total, i entonces poder mantenir una certa vigilància i assegurar que l'Ajuntament continuava funcionant i que els serveis estaven funcionant i funcionarien també el dia següent. Tenien un problema perquè quan estaven la permanent, que era el que és Junta de Govern, em sembla, avui dia, sí, les finestres que donen a la plaça Sant Roc, veien des de l'Ajuntament un grup de cotxes de gent d'extrema dreta que estaven dintre dels cotxes, suposem armats. Després van rebre informació de l'Ajuntament de Santa Coloma que lo van ametrallar i pensaven de que a Sabadell podria passar el mateix, a ser ajuntaments de signe comunista, diguem, i per tant pensaven de que en qualsevol moment podia entrar l'Ajuntament. Per tant, l'objectiu era mantenir l'Ajuntament i per això ens van quedar pràcticament les 18 hores tancats allà a l'Ajuntament per evitar de que algú pogués tenir la intenció d'entrar i ocupar l'Ajuntament.
Martí, per què es produeix el cop d'estat? És a dir, quin és l'origen d'aquest cop d'estat?
L'origen del cop d'estat l'has de retrotreure a la transició. No tothom que procedeix del règim, de fet jo diria que ni la majoria, accepten la transició democràtica. Perquè la transició democràtica significa acabar amb la dictadura, no reformar-la i crear un sistema democràtic. Altra cosa és que aquestes persones que no ho accepten i que en el món militar són majoria absolutíssima, estiguin disposades a fer cap passa per intentar fer marxa enrere i mantenir la dictadura. Perquè els que poden fer-ho, els que estan en disposició de mobilitzar tropes, en aquest cas, són els que estan còmodament instal·lats en els escalafons superiors. I el 23F es veu molt clar, passa una cosa que també es va donar el 18 de juliol del 36. Els capitans generals no es mouen. La immensa majoria de capitans generals ja són capitans generals. Més amunt no poden anar. Per tant, independentment de les seves opinions, estan a l'expectativa. I després veuen què passa. En canvi, els cops els solen protagonitzar gent com el teniente coronel Tejero. Independentment de la seva ideologia feixista, és un individu que encara té camp per córrer en la seva carrera professional i que pot aspirar a tenir carrera política per endavant. Són els capitans, els comandants i els coronels els que fan por en cap de cop d'estat. Els generals són els últims que arriben, per més que puguin haver estat els que han tramat. I en el cas del 23F no hi ha una trama colpista, n'hi ha diverses. N'hi ha diverses i no totes volen el mateix. I el fet de que no totes vulguin el mateix ni estiguin disposades a anar tan lluny és el que acaba fent que el cop fracassi, en molt bona mesura.
M'explico aquí.
I, Eugeni, ara que t'hem recuperat, com recordes arribar aquella informació? Perquè entenc que, clar, jo veig molt clar a Ràdio Sabadell del moment, segurament amb la visió de la Ràdio Sabadell d'ara, seguint el debat d'investidura per explicar-lo als oients, i de cop i volta topar-te amb tot allò. No? A partir d'aquí, quin és el procediment? És a dir, què és el primer que fa Ràdio Sabadell? Atura l'emissió? Com gestiona aquesta informació aquell dia a Ràdio Sabadell?
Val. Jo, en aquell moment, l'antiga Ràdio Sabadell feia, diguem, els seus informatius es basaven en informació local i comarcal. Per tant, els nostres informatius reflexaven únicament la realitat de la ciutat de Sabadell i de la seva comarca. Jo, en aquells moments, quan a prop de 6:45 de la tarda d'aquell 23F, dilluns, em trobava a la redacció preparant l'informatiu del vespre, que era a les 8 del vespre concretament. Deixava tot a punt i m'anava corrents cap a l'Ajuntament perquè, com ha dit el Ramon, estava previst una reunió de la Comissió Municipal Permanent i nosaltres cada reunió de l'Ajuntament o roda de premsa, òbviament, les cobríem, però també les permanents. En aquell any, ara que reivindica tant la transparència, des de l'inici l'Ajuntament de Sabadell, l'Ajuntament Democràtic de Sabadell, va apostar per la transparència informativa. Aleshores jo em trobava a la redacció, encara no havia sortit cap a l'Ajuntament, i també tenia a la meva taula sintonitzada la cadena SER. A partir d'aquí és quan me n'assabento. Nosaltres sí que, com ha dit també el Joan, teníem el teletip de l'agència EFE i, per tant, ens podríem nodrir de les informacions que ens feia arribar l'agència EFE, que, lògicament, en aquells moments o en aquelles primeres hores van ser, per dir-ho legalment, molt dosificades del que s'informava a través de l'agència EFE. I a partir d'aquí nosaltres vam anar fent els avanços informatius en funció del que rebíem per l'agència EFE i, òbviament, connectats amb l'Ajuntament de Sabadell. Però, si em permets, jo sí que el voldria dir una cosa que m'ha emocionat molt, més enllà de la nostàlgia, però m'ha emocionat molt sentir la veu de l'alcalde Ferrés a Ràdio Sabadell. En aquells moments, la veu se li notava emocionada, no acovardida, emocionada, que és diferent. I en aquest sentit, jo sí que m'agradaria posar en èmfasi, posar en valor el compromís democràtic en el sentit de la responsabilitat de l'alcalde Ferrés de en aquell moment mantenir-se en el seu lloc i també el seu equip de govern, i el compromís ferm i decidit en favor de la democràcia en defensa de la Constitució. En el resum que ha fet el teu company, Mireia,
sí.
Molt sintètic, no era fàcil resumir tantes hores en tan poc de temps i tan ben fet. També m'agradaria destacar el compromís del president Pujol, que contràriament al que van fer altres líders polítics i dirigents d'alguna autonomia, que van fugir o es van amagar en aquells moments, i o no, diguem-ho elegantment també, no se'n sap res d'ells durant aquelles hores, també va estar al peu del canó. Jo crec que va ser important a nivell local que l'alcalde Ferrés i el seu equip de govern es mantinguessin en el comandament, tenint en compte les circumstàncies, tenint en compte la limitació de mitjans de connexió.
Uh-huh. Tenim ara el telèfon a l'Oriol Civil. Oriol, bon dia.
Bon dia.
Regidor de l'Ajuntament de Sabadell, i aquell dia m'explicava, quan buscàvem informació i documentació, era a París. Com rep la informació des de París?
Bé, a veure, amb molt retard. Jo en aquell moment tenia que combinar la feina laboral amb la tasca de regidor, tinent d'alcalde de Cultura. Aleshores, jo el dilluns 23 i el dimarts 24 tenia una reunió a París, perquè jo treballava al Centre de Càlcul de Sabadell, que aleshores era propietat majoritària d'una empresa francesa, la Sisi. Aleshores jo vaig aprofitar en portar-me la meva muller a París el diumenge a fer turisme, ella no havia de treballar el dilluns i el dimarts, i el dilluns vaig anar a treballar i vaig passar la tarda a l'hotel a buscar la meva esposa, i vam telefonar als sogres, que tenien les tres filles, diguem-ne, a casa seva, tot bé, eren quarts de sis, i ens anem a passejar, anem a un teatre a París, un teatre concretament feia una obra d'un autor rus, de Turgenev, i resulta que tot estava bé. Veiem el teatre, anem a sopar amb un restaurant argentí, crec, a prop del teatre, i allà un cambrer, un estudiant xilè, em diu: oye, tú eres de català o espanyol, el que sigui. Diu: ha habido un golpe de estado. Dic: no, home, no, que havien d'elegir el nou president del govern. Però diu: no, parece que no és molt grave, però és un... El cas és que ens anem a l'hotel, ja devien ser les 11 de la nit, l'hotel no tenia televisions, era un hotel, doncs, relativament senzill, no teníem cap ràdio, vam demanar a recepció si tenien algun transistor, no en tenien, i vam anar a dormir amb l'angoixa. I l'endemà, abans del 7 del matí, havia anat a un quiosc a comprar un diari. I tots els diaris que hi havia en el quiosc, tots amb aquella fotografia clàssica del Tejero empunyant la pistola en el... Esclar, vaig quedar corprès. Em vaig anar a la feina, vaig intentar telefonar a companys de la feina i a companys i a trucar a l'Ajuntament. Algú em va dir: no, tranquil, no passa res. Però esclar, jo pensava, si ara els que hem estat treballant per la política amb un ajuntament del PSUC i el PSC, un ajuntament d'esquerres, i comença a haver-hi el que va haver-hi els anys de la guerra, aleshores, por, incertesa, incredulitat, i què passa amb les filles? Jo vaig pensar, bueno, doncs, tinc un germà que viu a Cuixà, allà tocant a Prades, potser les podran portar, i si no, doncs, no tornar. O sigui, l'angoixa personal, i...
Clar, en el teu cas, en ser fora, no? Tampoc saber si havies de tornar, si no havies de tornar, sense poder-vos comunicar, no? Entenc que situació complexa, no?
Sí, sí, i a més, aquesta por, aquesta angoixa, també la pena de dir a tot l'esforç democràtic que s'està fent i que estàvem immersos a la marxa de l'Ajuntament per renovar-ho tot, i que es perdés també en sabia un greu, perquè portàvem molts anys d'una manera molt modesta i molt discreta anar treballant per tot això. I al tornar, el dimarts el vespre vam tornar, el dimecres va haver-hi un ple a l'Ajuntament i els companys em deien: escolta, tu ja ho sabies, oi? Te'n vas anar a París per evitar-ho, aquí la broma. Però realment va ser una preocupació forta, i ens van explicar els companys, em van explicar l'angoixa de la nit amb tota aquesta, que ara també explicava el Ramon i el Joan, amb cotxes al voltant de l'Ajuntament, que hi havia gent reconeguda d'extrema dreta, vull dir, aquesta angoixa, i això és el que després es va anar, diguem-ne, tranquil·litzant. Però, per acabar, només un comentari. La por, la incertesa, el dir què faran els militars, va anar durant. I recordareu que el dia 23 de maig, al cap de 3 mesos, 23 de maig del 81, va haver-hi un assalt en el banc central de Barcelona, a la Rambles, passeig, vull dir, Rambles, plaça Catalunya, que no s'ha aclarit, pel que jo sé, mai ben bé què va passar, però que ens vam pensar que seria una altra o una repicada del cop d'estat.
Doncs, Oriol Civil, moltes gràcies per haver-nos atès avui i explicar-nos també aquella situació per Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies,
que
i vagi, bon dia tingueu
tots. Que tingui un molt bon dia. Martí, veia que senties amb el cap, per tant, va passar això aquell 24 de maig del 81 i a hores d'ara encara no en sabem res, no sabem què va passar exactament.
El que sí sabem és que no tenia res a veure amb el 23. Les poques coses que se saben és que no tenia res a veure amb el 23F i que és simplement l'angoixa dels moments, la incertesa, el fet de que abans del 23F hi hagués hagut intents, en aquest cas és que no s'haguessin portat a terme, i el fet de que les trames colpistes continuessin. Per això no es va acabar aquí. A mi m'agrada recordar molt el que explicava el ja difunt Juli Busquets, exmilitar de la Unió Militar Democràtica, que va ser expulsat de les Forces Armades per la seva militància democràtica durant els anys en què va ser diputat socialista. I és que, com que ell mantenia algunes amistats dins de l'exèrcit, ell va ajudar a desactivar algunes d'aquestes trames. Coses a les que no es va poder donar cap mena de publicitat, també perquè els desactivats no sapiguessin qui els havia desactivat. Però una cosa que continuava. Aleshores, quan crec que va ser el Juan José Rosón surt explicant que el que ha passat al Banc Central és cosa de quatre chorizos i una carles, literalment, està, no s'ho va creure ningú. L'explicació l'hauria pogut donar d'una manera més complexa. El que en sabem avui dia és que, efectivament, era una trama, diguem, de delinqüència comuna, però no senzilla, i efectivament, entre els delinqüents comuns hi havia gent d'extrema dreta, perquè no és incompatible.
No, no, efectivament, no és incompatible. L'Oriol parlava ara de la por, no? I el Joan Brunet i el Ramon Álvarez ens explicaven allò que quan m'ho va explicar el Joan Brunet per primera vegada per telèfon, recordo, Joan, que et vaig dir, però què m'estàs dient? I el Joan em deia, massa jove ets. El resum del que em va dir el Joan Brunet després va ser, massa jove ets. Però realment, aquella nit la podíeu descriure com a molta por i molta angoixa, Joan?
A veure, amb por, angoixa, però també amb una clara voluntat de que a nosaltres ens corresponia fer tot el possible per mantenir la calma i la serenitat. I, per tant, les paraules del Toni Farrés que heu recollit ara anaven en aquesta direcció, transmetre calma, serenitat a la ciutadania en l'espera de com evoluciona tot plegat, perquè les notícies que arribaven eren confuses, el Pujol o no sé què. Evidentment, nosaltres estàvem en contacte per la meva banda, com ha dit el Ramon, els telèfonos treien fum, perquè jo trucava amb els meus companys de Barcelona, els mitjans de Barcelona, parlava força també amb l'Eugeni per anar intentant tenir la informació, però la informació que anava arribant era de difícil digerir perquè hi havia la incertesa. I en el moment jo recordo que en algun moment que el Toni allò estava lògicament una mica esbarat per moltes coses que arribaven, que arribaven les notícies del carrer, jo vaig dir, a veure, en aquí a la clau de volta sabrem què ha passat en el moment que Televisió Espanyola, que anunciava que farien un missatge, etc, etc, qui presenta el rei, és a dir, quin periodista és el que dona el pas al rei. Quan vaig veure que era el Basilio Rogado, dic, el cop ha fracassat, perquè el Basilio Rogado, com també no és que fos un periodista molt progre, però era del sector progre, que era un col·laborador estret de Martí Ferran, etc., de periodistes d'aquells que en aquell moment jugaven papers de progressisme. Per tant, en el moment que vaig veure que era el Basilio Rogado, vaig dir, ha fracassat, efectivament, bueno, ha fracassat. És a dir, ha acabat, perquè jo sempre he dit que en aquell dia, l'endemà, va acabar la primera part del cop d'estat, perquè els efectes van continuar durant... Bé, això seria per un altre tema, i i el Martí Marín possiblement hi dirien més coses que no pas jo, però va acabar la primera fase, la fase dura del cop d'estat.
Ramon, explicava el Joan Brunet, no?, tota la presència de, i també ho explicaves tu abans, dels cotxes que circulaven, i ha dit, crec que ho has dit en la primera intervenció, Joan, no?, aquella sensació de que no ens hauríem d'haver quedat a l'Ajuntament, no?, aquella nit. Ramon, quan teniu la sensació que no us hauríeu d'haver quedat a l'Ajuntament? Tens el micròfon tancat, Ramon? Ara.
Sí. A veure, jo crec que en aquell moment hi havia diferents posicions, dintre de l'equip de govern, de veure què fer. Sobretot perquè, primer, va anar molt bé el connectar amb altres ajuntaments i amb la Generalitat per establir una estratègia comuna. I aquí el president Pujol va facilitar molt que molts ajuntaments actuessin sota els mateixos criteris de dir buscar calma i tranquil·litat i assegurar el funcionament dels serveis. Inclús el plantejament de que el dia següent que les escoles funcionin. Jo crec que això va ser un element bo. Un altre element bo va ser el fet de que cada ajuntament pogués assegurar que ningú se li ocorrés d'anar a l'Ajuntament i fer-se com l'Ajuntament que sigui. I sobretot en els ajuntaments que eren progressistes, perquè havia molta intenció d'intentar fer en algun lloc d'arribar i entrar en algun ajuntament. Tercer, vigilar molt també a veure, perquè havia diferents situacions, el que vingui la Policia Nacional o el que vingui la policia municipal, a protegir l'Ajuntament. No té un significat segur en qui estava cadascú. És més, hi ha una anècdota, que em sembla que va ser d'algú de la comissaria de policia, que va venir a l'Ajuntament i venia com una insígnia de la Legió, amb el trajo civil, però a sobre l'insígnia de la Legió. Clar, ja les van dir molt amablement que no necessitaven la seva protecció, que tranquil, que ja no lo solucionaven a la policia municipal.
I la policia municipal quin paper va tenir, Ramon? La policia municipal quin paper va tenir?
Pues va haver de tot. En principi, nosaltres confiàvem clarament en la policia municipal i en els seus mandos, però no sabem perfectament i sabien que hi havia molts que eren molt simpatitzants d'accions d'aquest tipus i que els van respectar i els van mantenir en la policia municipal. Quan van entrar a l'Ajuntament no van fer una liquidació de tota aquella gent que fos sospitosa d'estar en l'extrema dreta. Van apel·lar a la professionalitat de tothom, però sabien aquest 23F de que havia diferents sectors que millor con tranquil·litat i tenir-los tranquils, diguem-ne. Per tant, era vigilància també en aquesta situació. I després la darrera qüestió era assegurar a la ciutadania i a les institucions ciutadanes la màxima comunicació amb l'Ajuntament i la màxima informació en aquesta estratègia comuna que havien fet en la Generalitat i altres ajuntaments. I per això, sindicats que en un principi plantejaven vagues generals ja per al dia següent, pues van dir, tranquils, veurem com es desenvolupen els aconteciments, perquè ja segur que algú pot aprofitar per muntar algun follon descontrolat. Per tant, va ser una situació de preocupació, angoixa, tensió, però intentar mantenir el pavelló i l'Ajuntament com la casa de tothom en peu i sense que ningú s'atrevís a entrar. Inclús algun regidor deia, ui, ja venes tu, a veure si ens passa com en Xile i ens porten a tots al camp de futbol. Però en el compte d'estat, més d'un regidor ho va comentar en aquells moments de tensió per l'angoixa i per la tensió que hi havia, perquè no sabien què podia passar.
Eugeni, parlàvem ara de la comunicació, no? I de la manera com es va comunicar tot aquell missatge amb el Pau Durant, que hem escoltat molt aquelles declaracions del Toni Ferrés des de Ràdio Sabadell. Ahir al vespre compartíem, a mesura que la vaig escoltant, i veig aquella intenció de transmetre la serenor, però sempre acompanya la serenor d'un però hem d'estar atents per defensar, però hem d'estar a punt per lluitar, però hem d'estar... Per tant, serenor, però si passa alguna cosa hi hem de ser. En totes les paraules del Toni Ferrés va una mica en aquesta línia. No sé si en aquell moment, Eugeni, amb tota la voràgina, també hi vèieu aquesta lectura, que ja et dic, el Pau Durant i jo fèiem 40 anys després i després de moltes escoltes, no sé si ho comparteixes, Eugeni. Tens el micro tancat, per cert. No el tenim, a l'Eugeni. Anem al Martí, perquè, Martí, et volia preguntar també, el cas de Sabadell és particular pel fet de com estava format l'Ajuntament de la ciutat de Sabadell? Ho deia el Ramon, un ajuntament comunista. Creus que això va marcar, en certa manera, també com es va viure el cop d'estat a la ciutat de Sabadell i la por o les sensacions que podien tenir aquells regidors en aquell moment?
No puc estar-ne segur, perquè no tots els ajuntaments han fet mai esforços de memòria en aquesta direcció. I perquè estic bastant condicionat pel fet d'haver participat fa 10 anys en dues tertúlies d'aquest tipus, als ajuntaments de Montcada i Santa Perpètua, tots dos de titularitat del PSUC. Cosa que m'està indicant indirectament que sí que d'alguna manera hi havia una preocupació especial, perquè hem de recordar que quan el franquisme titulava quins eren els seus enemics, la paraula comunista era la que ho col·locava davant. I els ajuntaments comunistes en aquest moment eren els del PSUC. No hi havia altra fórmula possible. A mi m'explicaven, i ara se'm creuen les converses que vaig tenir amb l'alcalde de Santa Perpètua, amb el de Montcada, que en un dels dos casos l'ajuntament llindava amb la caserna de la Guàrdia Civil. Estaven paret en paret. Que a l'alcalde, un amic ben intencionat, li va portar una escopeta. Per si de cas, i que la va tenir amagada sota la taula mentre van durar els fets. I que, tot i aquesta proximitat, el cap de la Guàrdia Civil local va trigar hores i hores a fer el pas de sortir de la caserna, entrar a l'Ajuntament i posar-se les ordres de l'alcalde, que ho va fer de matinada. Lògicament, l'alcalde no va fer el pas contrari per si de cas no tornava a sortir de la caserna. Sí, era obvi. I en el cas de Montcada, sembla ser que l'extrema dreta va ser molt visible pel fet específic de que Montcada és una xarxa, és un nus de comunicacions. Diverses línies ferroviàries, diverses autopistes, i que, m'explicaven, van ser molt presents. No van intentar agredir, pel que sembla, la casa consistorial, però estaven allà. És obvi que si hi hagués hagut triomf del cop d'estat i una repressió àmplia, els primers que cauen són els ajuntaments comunistes, darrere van els socialistes i darrere els que haguessin intitulat de separatistes amb alguns matisos. Perquè del 1981 Convergència i Unió encara no era Convergència i Unió. Encara una cosa una mica més complicada, però en alguns casos hauria estat també evident. Molt més en funció d'on es procedia que no pas de les sigles exactes a les que s'estava en aquell moment.
Sí, sí. Eugeni, ara et tinc. No sé si has escoltat el que et deia dels discursos del Toni Ferrés i si en aquell moment veu fer aquella lectura.
Sí, sí, jo crec que ho has descrit perfectament. Era, doncs, una sensació d'una certa angoixa, però sempre amb el compromís verbalitzat en les seves paraules i sempre, diguem-ne, amb l'advertiment. Nosaltres, com a professionals, òbviament, estàvem en el ball i la nostra aposta informativament va ser ferma i decidida des del primer moment. Sí que m'agradaria dir que un personalment podia tenir les seves pors, les seves angoixes humanament, però professionalment jo no m'ho podia permetre, perquè sí, sí, em devia als oients i a l'audiència.
I la comunicació amb l'Ajuntament era fàcil? És a dir, aquest, com li has dit, previ, Joan? Aquest previ que el Joan Brunet ens deia que tenia el despatx, va funcionar de forma bidireccional? És a dir, teníeu en tot moment comunicació també de com s'estava vivint a l'Ajuntament i ho explicàveu en antena? O era allò de que ho guardàvem per arribar al moment concret d'explicar-ho? Eugeni?
Ah, jo crec que ho dosificàvem. Tampoc, és a dir, a vegades quan hi ha accés d'informació és contradictori tot plegat i amb informació, diguem-ne, tan sensible en aquells moments. I sobretot la rumorologia, allò que abans explicaven tant el Ramon com el Joan, la rumorologia que podia córrer més enllà de les limitacions tecnològiques que hi havia en aquells moments era àmplia i diversa. Nosaltres també, des de l'emissora, ens pensàvem que en qualsevol moment podia venir la policia, la Guàrdia Civil o l'exèrcit a intervenir-nos a l'emissora. És més, jo havia ordenat a la persona que estava a la recepció que tanqués la porta i que si trucaven, hi havia un timbre exterior, si trucava a la porta algun informat que no obrís i que abans es posés en contacte amb mi, en aquest cas amb el tècnic de so, que érem les dues úniques persones que estàvem a l'emissora, el tècnic de so, que no recordo, Joan, si era el Leandre o era el Joan Sánchez, un dels dos, i jo, no hi havia ningú més a l'emissora. I la connexió amb el Joan Brunet era telefònicament i pactàvem entrar en directe quan hi havia alguna cosa substancial a dir i confirmat.
Joan, deies.
Sí, no, només afegir, perquè de fet ja ha fet referència ara al final l'Eugeni, que jo vull posar en valor l'estreta relació que hi havia entre Ràdio Sabadell i l'Ajuntament de Sabadell en tot moment, i que ja d'abans, ja d'abans, i que per tant en els moments crítics d'aquell mandat municipal la comunicació franca, àgil, els serveis informatius, l'Eugeni Cabanes i l'Ajuntament van donar excel·lents resultats en tots els ordres i sentits, perquè enteníem des de l'Ajuntament que si no ho fèiem així, ho ha dit molt bé el Ramon Álvarez abans, la nostra aposta per la transparència continuada, transparència que ens portaria en un altre moment a explicar anècdotes que fugirien d'aquí, però que gràcies a aquestes publicitats que en Ràdio Sabadell, per exemple, fèiem uns programes cada setmana que se'n deia l'Ajuntament informa i l'Ajuntament contesta, en què ja anaven passant tots els regidors, per tant hi havia aquest esforç continuat que la ciutat estigués al corrent de tot el que fèiem l'Ajuntament. Per tant, gran complicitat, que aquesta nit va ser clau.
Aprofito per acomiadar-te, Joan, que sé que ens has de marxar. Gràcies, Joan, per participar de la tertúlia. Ramon, digue'm, que tinc el telèfon al Juan Guilherme, anirem amb ell.
No, jo volia afegir alguna qüestió de que l'atenció i angoixa que havia a l'Ajuntament també estava a tota la ciutat. No solament era l'Ajuntament. Entitats, institucions de divers tipus, partits polítics, el nostre. Una de les preocupacions fonamentals era eliminar els arxius per si acas i guardar-los o llevar-los a un altre lloc. Diferents entitats i institucions tenien aquesta mateixa angoixa. És a dir, que l'Ajuntament hem focalitzat sobre què passava en l'Ajuntament, però jo vull remarcar també què passava en la ciutat i en totes les ciutats, perquè havia una angoixa de tornar a temps passats molt gran. I la reacció eren reaccions també molt humanes. I sobretot amb la rumorologia que hi havia, pues eso incrementava les incerteses, les especulacions, etc. I jo vull destacar l'actuació cívica que havia per part de quantitat de gent mantenint la calma en aquells moments que eren molt fàcils com per sortir al carrer i donar peu a que altres sortissin de signe contrari i es montés el que alguns pretenien.
Ramon, deixa'm que tinc el telèfon al Juan Gil, que era, doncs, en aquell moment era el responsable de Comissions Obreres a Sabadell. Juan, bon dia.
Bon dia.
Ara explicava el Ramon, no?, la tensió es vivia més enllà de l'Ajuntament i precisament parlem amb tu per aquesta tensió que també es vivia al carrer i a diferents sectors, no? En el vostre cas, què és el que veu fer aquella nit quan veu saber que havia esclatat el cop d'estat?
Coincidió con la executiva que teníamos convocada a las 6 de la tarde y por tanto iba a empezar la comisión ejecutiva cuando se anuncia el tema del golpe de Estado. Entonces, en esa fase inicial, pues lo que hicimos es esperar a ver las consignas que teníamos de la dirección desde el punto de vista de cómo responder en relación al golpe. Entonces, esto también nos llevó a un poco de debate, ya se aprovechó en el marco de la misma ejecutiva, porque empezaron a salir tres propuestas sobre el tema de la respuesta a dar, ¿no?, en relación a la huelga general o parcial. Y bueno, así estuvimos un rato, y después lo que hicimos es preparar todo el tema de propaganda, pues para poner en marcha lo que son al final la huelga que se decidió como respuesta al golpe, ¿no?
¿Es va decidir, per tant, anar a una vaga general?
No, eso era una propuesta que estaba hecha, pero al final la decisión que se tomó, teniendo en cuenta la realidad que se iba viendo en relación al golpe, porque tuvo su efecto, una huelga general tendría que haber un respaldo masivo en los centros de trabajo y en la calle para que eso tuviera éxito. Y la realidad era otra, ¿no? Afrontar el golpe estaba lleno de dificultades, porque el golpe, tal y como se organizó, con el asalto al Parlamento, ¿no?, la metralleta con los tiros en el techo, ¿no?, la disolución, ¿no?, del Parlamento, pues esto generó una situación de los tanques, ¿no?, paseándose por Valencia, generó una situación de temor real, ¿no?, en las masas, y sobre todo también en los centros de trabajo, ¿no? Porque el aviso que pusieron en los medios de comunicación, incluso amenazando sobre todo también a los sindicalistas en los centros de trabajo, como que los que hicieran huelga serían despedidos, y incluso, ¿no?, los que promovieran todo eso detenidos y encarcelados, ¿no?, pues todo eso generó también temores fuertes, ¿no?, en relación al tema del golpe.
En el vostre cas, ¿veu cremar papers, llistes de militants, llistes d'associats als sindicats? ¿Qué veu fer?
No, nosotros lo que hicimos es que el fichero de los afiliados, que es la única preocupación que teníamos en ese momento, porque quemar papeles es una tontería, entre otras cosas porque todo lo que el sindicato hacía estaba en los medios de comunicación. O sea, lo único que procuremos, que de ninguna manera, ¿no?, si el golpe prosperara, era el tema de los ficheros de los afiliación, de los afiliados. Lo que hicimos es, pues entonces, me recuerdo bien, ¿no?, el compañero que hizo eso, el compañero Pedro Sánchez, que estaba en la comisión ejecutiva, que está fallecido, pues es el que cogió el fichero, lo metió en su coche y se fue a dormir fuera de su casa, como lo hicimos todos, ¿no?, los que pudimos dormir un rato, ¿no?, para preparar toda la jornada que teníamos al día siguiente de huelga en la empresa, que era el proceso que teníamos en marcha. Y entonces eso es lo único que hicimos. Lo demás nos parecía que no tenía sentido, teniendo en cuenta que lo que escribíamos, ¿no?, estaba escrito en los periódicos.
Doncs gràcies al Juan Gil també per explicar-nos aquest testimoni. Gràcies, Juan, que vagi molt bé.
Vale, igualment.
El Juan Gil explicava, no?, aquesta sensació, doncs, d'amagar papers, etc. Martí, sí que m'agradaria tancar la tertúlia. T'ha passat molt ràpid aquesta hora, parlant una mica de què en queda avui d'aquell 23F. És a dir, el que sabem avui d'aquell 23F és el que va ser el 23F, o encara queda molta informació i molta documentació i molta qüestió per investigar?
A veure, això és molt difícil de dir, perquè no hi ha absolutament cap tema històric que es pugui donar mai per tancat. Informació que es pot acabar rebent. Avui el que tenim és un esbós bastant clar de quines són les trames vistes que porten el 23F i per què fracassa. Jo crec que això està bastant congelat a la publicació que va fer l'any 2000 de l'editorial Taurus, un expertat vista, Javier Fernández López, professor d'universitat des de que va deixar l'exèrcit, el llibre 17 hores i media. Per si algú vol entrar en aquest joc, és un bon llibre de referència, complementat amb un documental que va fer l'any següent TV3, que és el 23F des de dins, en el qual es poden veure entrevistats molts dels colpistes i dels que van estar en llocs de decisió a nivell central en aquell moment, amb el propi Javier Fernández López, que actua com a, diguem, fil conductor de les diverses entrevistes. Ja que això és una bona manera d'entrar i fugir de la literatura que cada any apareix en els aniversaris que quadren, 20 anys, 25 anys, 30 anys, en què hi ha hagut molta fabulació conspirativa. Què podrem saber de nou? A veure, els arxius mai no amaguen una explicació feta, que tu la busquis allà, trobis l'informe i dius, mira, aquí ja està tot explicat. Això no passa. Ara, com que som un país que encara no té una llei d'arxius seriosa, la desclassificació completa de papers avança a 50 anys vista. Ens en falten uns quants. Ens falta una dècada. Si fóssim una altra mena de país, seria 25 anys i ja ho hauríem vist. Per tant, si hi ha alguna sorpresa d'arxiu, que no és sempre el que pot conduir a modificar versions, ja la trobarem d'aquí una dècada, quan siguin de lliure accés. Tanmateix, jo crec que tindrem més novetats, més perspectiva amb el temps, del complex del que va ser el colpisme. No del 23F en particular, que crec, i és una opinió, que està bastant ben explicat. Ara, del conjunt de trames colpistes, de quanta gent va estar en els cercles concèntrics d'aquestes trames, més implicat, menys implicat, ho sabia i no va dir res, n'era simpatitzant, però no va tenir el valor, entre cometes, d'acabar-hi participant. A mi m'agradaria recordar, ara que tenim altra vegada que és una diputada, que es diu Demer, que és un cognom gloriós en la història militar i ultra d'aquest país, que no sé si és el seu pare o el seu oncle, exgovernador civil en període franquista i que va ser advocat defensor del 23F, doncs estava implicat. Estava implicat directament en el cop, però mai no se'l va poder detectar a temps com per encausar-lo. I també perquè durant les 17 hores i mitja no va moure un dit. Era un d'aquests, com ho diria, echaos pa'lante, que estan disposats a qualsevol cosa per Espanya, vol dir, a la seva noció del que Espanya és.
Sí, sí.
Però quan arriba el moment, espera. I a veure què fan els altres. Que és una reacció també, diguem, d'altra banda, molt humana. Jo crec que si s'ha de posar en valor el que es deia de l'experiència municipal, és que, clar, hi va haver por, nervis i angoixa, però que això s'ha d'afrontar i se supera. I que el valor és superar l'angoixa, superar la por i estar quan hi has de ser. No, allò de primeres i a qualsevol cosa que et vingui, jo sóc molt valent, jo tiro endavant, jo, no, som humans.
Ramon, en aquest sentit, què va quedar d'aquell cop d'estat en la resta d'aquell mandat i en l'actuació política doncs, d'aquells primers anys? Tens el micro tancat, eh? T'ho dic perquè ho sàpigues. Endavant.
Bé, lo que més jo ara recordo que va quedar és la gran valoració de lo que havien aconseguit de democràcia en aquell moment. Quan van estar a punt de perdre per aquest cop, sempre valores lo que tens i lo que pots perdre. I la realitat és de que des del punt de vista de l'Ajuntament va veure un, i jo diria del conjunt d'ajuntaments, va veure un plantejament de treball més units. El mandat aquell, sempre recordo, que tant govern com a oposició van treballar molt units. En els successius mandats en els quals jo vaig estar, i van ser uns quants, no vaig veure un nivell de relació i de treball entre govern i oposició com el que va ser en aquell primer mandat. Que pot ser derivat de lo que va succeir el 23F, pot ser una part, però va ser. I per tant, jo recordo, deia-ho abans, possiblement hem de modificar, no era un ajuntament comunista, era un ajuntament progressista com un equip de govern de comunistes i socialistes, però com un nivell de treball com el conjunt de l'oposició molt ferm. Jo crec que això és el que recordo més.
Eugeni, a nivell de retrospectiva, de dir què va suposar, què creus que va suposar aquell cop d'estat i en els pròxims anys que van venir després?
Jo crec un enfortiment de les conviccions democràtiques de cadascú, pensés com pensés, en la seva línia de pensament, sempre amb valors democràtics, òbviament, i un reforçament de la pròpia identitat, tant des del punt de vista democràtic, però també des del punt de vista del país, de Catalunya. I a partir d'aquí nosaltres vam continuar fent la nostra feina des d'un punt de vista professional i res més. Jo crec que aquests són uns valors molt simples, però molt, molt, molt autèntics.
Doncs moltes gràcies a tots per haver-nos ajudat avui a situar-nos, a explicar aquell 23F 40 anys després des de l'òrbita sabadellenca, que és el que ens preocupava i ens ocupava avui. Gràcies al Ramon Álvarez, també al Joan Brunet, que ens ha acompanyat fins fa molt poca estona, l'Eugeni Cabanes i al Martí Marín. Gràcies i que tingueu un molt bon dia, i d'aquí 10 anys, a veure si ja tenim desclassificats els informes, Martí, podem anar més enllà. Gràcies i que vagi molt bé.
Bon dia.
Molt bé, que vagi gràcies. Molt bé.